Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Anna Closa. El judici a l'antiga mesa del Parlament ha quedat suspès momentàniament després que la Fiscalia i totes les defenses, menys Josep Costa, que es representa ell mateix, n'hagin demanat la suspensió fins que es resolgui la composició del tribunal. Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado s'afronten a penes d'inhabilitació de fins a un any i 8 mesos i multes de fins a 30.000 euros. Abans d'entrar, tant Adriana Delgado com Roger Torrent han defensat la decisió que van prendre aleshores i que no s'arrepenteixen.
Aquest judici és una constatació més que la causa judicial contra l'independentisme continua, lamentablement, i el que hem de fer és treballar per anar en contra de la judicialització de la política. Hem de tornar a la política el que és de la política.
Això és el que vam protegir la passada legislatura, el dret a la participació política, el dret a la, i a la llibertat d'expressió ideològica dels grups parlamentaris, i això és el que ha de defensar sempre una mesa del Parlament. Sempre hem de defensar els drets fonamentals que representen l'activitat parlamentària, els principis del parlamentarisme, que al final són també els fonaments de la democràcia.
Una delegació de polítics i líders independentistes com Oriol Junqueras d'Esquerra Republicana o Laura Borràs de Junts i consellers del govern els han acompanyat per mostrar-los el seu suport. Més notícies. La crisi econòmica provocada per la inflació de preus ja s'ha començat a notar en els serveis socials que tenen avui més persones que fa uns mesos. Davant d'això i veient que la situació pot anar en augment durant els mesos vinents, des del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya avisen que el sistema no està preparat pel que vindrà. Ho ha apuntat la seva presidenta, Conxita Peña, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel.
El sistema sap el que pot venir. Sí, a més els professionals que hi treballen ho estem dient. Però no es reforcen les plantilles i ja no és únicament un tema de que hi hagi més o menys professionals, sinó quin rol atribuïm als professionals que treballen en aquesta relació d'ajuda i quin model de serveis socials per atendre, no?, a les situacions de vulnerabilitat implementem.
Tot i que fa uns mesos es va aprovar un canvi del model de serveis socials, Conxita Peña assegura que no s'està implantant i que només s'han fet petits canvis i s'ha reforçat algun àmbit, com la psicologia, l'atenció primària, però no s'està fent amb la rapidesa que la situació requereix. Més notícies. Carles Puigdemont retuita el missatge de Twitter del portaveu de Junts, Josep Rius, en què defensa que el partit surti del govern. Així doncs, amb aquest retuit es pot entendre que l'expresident de la Generalitat dona suport a l'opció que Junts vagi a l'oposició. Fins ara, l'expresident no s'ha pronunciat obertament i públicament sobre la consulta que el partit farà dijous divendres per decidir si continua formant part de l'executiu presidit per Pere Aragonès. En canvi, Artur Mas, també expresident del govern, és partidari que Junts continuï formant part de l'executiu. En una entrevista a Televisió Espanyola ha demanat a Pere Aragonès un últim esforç per reforçar el govern més enllà de les picabaralles dels partits. Qui també volen que Junts continuï al govern són una 20ena d'alcaldes i alcaldables al Maresme. Fins a 5 batlles de la comarca votaran no marxar de l'executiu, com són el de Premià de Dalt, Premià de Mar, Montgat, Santa Susana i Tordera. Canviant de qüestió, Unió de Pagesos es queixa que el preu del raïm és insuficient per cobrir els costos. Actualment es paga 40 cèntims al quilo de raïm, tal com recomana l'Institut Català de la Vinya i el Vi, però consideren que la xifra ha quedat curta i creuen que el preu hauria de rondar per sobre els 50 cèntims. El responsable nacional del sector de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat, ha apuntat a Ràdio Estel que el sector perd diners perquè aquest preu, el que es paga al quilo de raïm, no garanteix la viabilitat i la rendibilitat del sector.
Nosaltres sempre reclamem que com a mínim hauria de ser un 10% del que acaba pagant el consumidor al supermercat el que aniria pel raïm, un 10%, que tampoc és molt.
I ara mateix és un?
Hi ha casos que no arriba al 5%.
El sector reclama que com a mínim el 10% del que acaba pagant el consumidor per una ampolla de vi al supermercat es destini a la producció del raïm. I ara els esports amb Xavi Toscano.
El Barça estudia queixar-se a la UEFA per l'arbitratge del partit de Champions contra l'Inter de Milà, jugat aquesta nit, i on els blaugranes han acabat perdent per 1-0. L'equip de Xavi Hernández, que es complica la classificació per als vuitens de la Champions, no va fer un bon partit, però se sent perjudicat per les decisions de l'àrbitre del VAR i valora protestar formalment els organitzadors de la competició. Concretament, els jugadors i el cos tècnic es van queixar de la interpretació que va fer el col·legiat d'unes mans a l'àrea, que va suposar l'anul·lació del gol de Pedri i també pel penal no assenyalat a favor. Es dona el cas que es tracta del mateix àrbitre que no va veure un penal en el partit contra el Bayern d'ara fa 15 dies, quan Davis va fer caure Dembélé. Encara la Champions, avui és el torn de l'actual campió, el Real Madrid, que rep la visita al Bernabéu del Shakhtar Donetsk i també jugarà avui el Sevilla contra el Borussia Dortmund. I acabem amb futbol femení, perquè el sindicat FutPro mou fitxa i s'ofereix per mediar el conflicte entre la Federació Espanyola i les 15 jugadores de la selecció, que van dir que no volien ser convocades mentre Jorge Vilda continués d'entrenador. En un comunicat expliquen que ja estan treballant i posant tots els mitjans possibles per poder mediar en aquesta situació.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. 6 minuts que passen de les 11. Què faig amb dos bolis a la mà, Harke?
Dirigir un programa.
Dirigir un programa, tu dius. Bé, però no, té aquest. És que per què m'ho dones?
No, és que me l'has pres el meu bolígraf. Ah, si és que més dur l'identificatiu de Marta, ho diu claríssim.
A on?
L'enganxina a la part superior del bolígraf pic i diu,
sí,
Marta.
Sí que diu, sí.
Sabeu que un boli porta una etiqueta amb un nom? Ja t'explica moltes coses.
És com si estiguéssim a P5.
D'on estem treballant.
Però és que, o sigui, l'intercanvi és un boli rossegat. No, què vol dir això?
Res et priva de tenir el teu propi bolígraf personalitzat.
Tens raó.
Dedica-hi 5 minuts.
Va, mira, ja no són 5, sinó 6 minuts que passen de les 11. Moment ara de reprendre la taula de redacció aquí al matí a Ràdio Estel. I és hora també de saber, Uri, ens posem serios, tendència. Què és tendència avui?
Ai.
Si ho vols saber, Mercè, jo t'ho diré.
Entra música.
Som-hi, va. La xarxa bull amb la derrota del Barça. Recordeu bé això que us dic. Ara toca remengar-se o ens n'anem de cap a l'Europa League.
Oh! Oh! No. Perdona, a veure...
Hi havia un càstig previ que s'ha rectificat, però...
Però jo amb els dos pols...
Crec que ho ha decidit en José.
Sí, no?
Però és boníssim.
No, però la Marta i l'Olga m'han enfonsat. Sí.
Més que res per la temàtica en si de la poesia.
No pel rodolí, no pel nivell.
És el que m'ha inspirat.
Yeah.
No.
És lícit.
Però, sí, tant.
És el que m'ha inspirat. Estic molt trista.
L'art pretén inspirar.
Per això mateix. Per això mateix.
La Marta està patint.
Has fet una bona feina, perquè ens has transmès aquestes...
Sí, bueno, és que no hi havia massa res millor a transmetre.
A mi m'ha agradat.
Que n'ets del Barça.
Sí, home, però està ben trobat, és veritat, cap a l'Europa.
Parlant del Rodolí.
Tu parles més de tècnica, no?
De poètica.
De tècnica poètica.
Un anàlisi més acadèmic.
Exacte. Bé, en tot cas...
El Barça va perpetrar ahir un horror de partit davant l'Inter de Milà, complicant-se de mala manera l'accés a la següent ronda de la Champions League. Hi va haver polèmica arbitral, això sí.
Ah, sí? Sempre?
Però el fet és que els de Xavi van ser incapaços ni tan sols d'empatar amb els italians, que són novens a la Lliga Italiana. Però no patiu, perquè, segons va tuitar ahir la periodista argentina Verónica Brunati, que és molt propera a l'entorn de Leo Messi, el millor jugador del Barça... El millor jugador de futbol de tots els temps...
Ai, ara que t'has
cridat. He avançat. Volia crear expectativa. Leo Messi tornarà a vestir la samarreta del Barça l'1 de juliol del 2023.
Però si això està a tocar, això és abans que el concert del Senyor dels Anells. 1 de juliol del 23.
Sí, segons
la... Escolta, però Verónica Brunati...
És família, no?
És família, crec, no? No és cosina o... Bé, és del cercle.
És periodista que segueix la selecció argentina i que és molt propera a la família de...
M'he
estat informant.
Que no estamos tan mal, hombre.
Sí que estamos mal, sí que estamos mal.
Escolta, però això és un gran anunci, no?
Segons la periodista, la decisió ja està presa. Recordem que el crac argentí acaba contracte aquest any amb el PSG i que Jean Laporta va dir fa no gaire que el Barça tenia un deute pendent amb Messi. Així que, culers, no patiu, aquest any serà dur, però com va dir un Lionel Messi etílicament intoxicat durant la celebració del triplet del 2009, el año que viene lo vamos a ganar todo otra vez. No recordes això?
Sí,
no? Però... Ho he fet bé, no?
Ho has fet molt bé.
Tu també tens família argentina, Oriol?
No, per res.
Olga Vallejo, t'interessa.
T'ha encantat aquest accent argentí de Rosario.
Estic a l'expectativa.
A veure si, José.
Vinga, Uri, doncs estarem molt pendents. Perdoneu, pregunta de tieta. Quan juguen la tornada?
Dimecres.
La setmana que ve. La setmana que ve. I es juga al Camp Nou, eh?
Sí.
Ho hem de donar tot,
no?
Molt.
Home, no, pinta bé.
S'ha d'omplir el Camp Nou, eh? L'hem d'omplir.
Home, si no omplim la setmana que ve, pensa que és, igual és l'últim partit de Champions de la temporada.
No, perquè les noies juguen, eh? Dos partits de la lligueta de Champions jugaran al Camp Nou, per tant, mira...
Sí, al final sí. Perfecte, doncs. Com ha de ser?
Hark, he perdut la pàgina 16.
Ah, sí?
Sí, llavors...
Mira, doncs, sí, com et sembla,
tu? Tira, sí? A veure, quina és la notícia curiosa?
No, que avui, mira, m'ha cridat l'atenció un nou tipus d'aigua, perquè després de l'aigua amb gas, l'aigua dolça, la salada, l'aigua del Carme, arriba l'aigua crua. Pensareu, aigua crua?
Quin
des de quan l'aigua es pot fregir o sí. cuinar al vapor? Que seria com... Cuinar-se amb ella seria una cosa molt estranya.
Meta-cuina.
Exacte. Una esferificació elevada a l'enèsima potència.
Cuinar aigua amb aigua.
Jo des de que has dit aigua del Carme m'he quedat enganxada.
No parlem d'aigua del Carme, parlem d'aigua crua. Quedeu-vos amb aquest concepte. Sembla que es podria convertir en la nova beguda de moda de la gent amb diners.
Llavors no ens hem de preocupar.
Ens queda molt lluny. Es tracta d'aigua per beure que no ha estat ni filtrada ni tractada i que recull directament de la pluja. De fet, hi ha empreses que ja s'estan fent d'or comercialitzant ampolles d'aigua, com us podeu imaginar, l'últim crit en dietes alternatives. A on? Als Estats Units.
A Califòrnia, gràcies, a Califòrnia.
On hi ha gent amb calés i amb molt temps per tenir idees dolentes. Fins i tot hi ha empreses com Zero Mass Water, que per només $4,500, no sé si és allò que si en teniu a la cartera us sobren aquesta mesada, doncs sí. Mira, no ho recomano invertir, eh? Però bé, en qualsevol cas val $4,500, t'instal·len una cisterna a casa que recolecta l'aigua de la pluja per poder gaudir cada dia des de casa d'una aigua que et traurà la set, però també et traurà la salut.
Ep.
Perquè des de l'Organització Mundial de la Salut ja s'ha alertat dels perills que té per la salut precisament consumir aquest tipus d'aigua, l'aigua crua, que asseguren que pot estar contaminada i transmetre malalties com la còlera o la febre tifoide.
Home, clar.
Per tant...
Allò típic que fan els nens quan plou, que treuen la llengua i tu els vas dir sí. No beguis.
Clar, doncs
aigua
això...
bruta, què? Aigua crua.
Aigua bruta que cau del cel i que, a més, és molt cara. Per tant, fan una nova moda que, per favor...
Els dies aquí
us recomanem que no seguiu.
Aquells dies que plou fang, que ve la sorra aquella que et deu quedar la bossa per
el dia que has aparcat el cotxe fora de casa. Aquell dia,
i estens la roba i no tornes.
Els rics, quines idees.
Moltes gràcies, Marta, per aquesta curiosa. Per cert, que continuem regalant il·lusió aquí al matí a Ràdio Estel. I ho fem a través de la gentilesa de la gent de Caprabo.
Sí, i de la seva cistella de tardor.
Què has dit?
Tardor? És que quina època estem ara? Encara que no ho sembli.
A la del carbó.
És que a mi a partir d'avui, o sigui, a partir d'ahir, per mi ja sempre serà la cistella.
La cistella de carbó. Els hi hem de proposar, als amics de Caprabo, veure si s'animen a
fer Caprabo i tardor, junt.
Exacte, les dues coses.
De carbó... Ai, veus? De què?
De carbó... Ai, de carbó.
Aquesta per Nadal, per qui no s'hagi acabat...
Sí,
som molt dolents, eh? A veure si es portarà carbó als Reis aquest any. Què inclou aquesta cistella Caprabo de tardor? Doncs mira, melmelada de maduixes, oli d'oliva verge extra de ciurana. No, sabeu què no du?
Què?
Aigua crua. Perquè la gent de Caprabo té criteri, també du arròs bomba.
Home.
Que, mira, avui que parlem amb els arròs del Delta, segurament això els interessa. Nius d'espinacs, també, salsa bolognesa, cacau instantani, muesli d'ametlla i avellana, verge santa. Gel dermonutritiu i loció d'oli de camèlia. Per guanyar-la, què heu de fer? Doncs respondre a la pregunta diària. Avui categoria esbarjo. Que és una, un concepte que s'ha perdut, eh?
Sí, i avui estem una mica esbarjos. O sigui, estem
esbargits. Aquí
o no? Estem una mica esbargits, no?
Sí, és una mica l'hora del pati.
Sí, es nota que és dimecres.
És que, saps per què? Perquè és que avui a Barcelona estem de festa, Mercè, perquè el bar Paraíso, d'aquí, del barri del Born, ha estat escollit el millor bar del món. Jo crec que això ens dona una alegria, no? I per això avui també us preguntem amb qui t'agradaria anar a prendre una copa. Aquest bar o el bar que sigui? Perquè, a veure, aquest bar està molt bé, però a vegades hi ha bars que també tenen encant per alguna altra cosa. Això sí, no seran els millors del món. Seran els millors del món en una altra categoria, però...
Estic pensant jo.
Mira, jo potser amb la Rosalía.
Ah?
No? Ara que sempre...
Posatge.
La convidaries? És a dir, pagaries tu o...?
Sí, home.
Sí.
No és milionària, ella. No volia ser milionària.
És que els que volen ser milionaris, a vegades,
sí,
són els que...
És per això, és per això que són milionaris.
És perquè no gasten. Clar. Crec que treballa molt i cobra bé. Sí, sí. Cobra bé.
Va, aneu-vos-ho pensant. Mercè, tu ja ho tens o ens
parem? Jo, la primera persona que has dit, amb el Messi.
Ah,
no?
Mate, aniríeu a prendre, mate.
Okay. Sí. Una cosa.
Donaria
no
molt de...
No sé si és gaire bon conversador.
Jo te'l compro, jo te'l compro.
Tu el compres,
sí,
eh?
Sí.
El que dèieu.
Que no sé si és gaire bon conversador.
Oh, si beu un còctel?
Ah, potser,
potser
sí,
clar. Clar, és
tu li has de dir
tècnica.
Que és mate i ell s'ho creu i després
sí,
ja s'anirem.
Heu anat sí
que
a Paradiso,
sí.
No?
Sí.
No?
No?
Ja encara no.
Allà prens, ara és veritat, eh? Uns còctels que són, que no t'ho imagines, una fantasia, però
és una obra d'art, sí. És una obra d'art, te'l serveixen i és una meravella només veure'ls i uns fums i unes, uns efectes especials que també necessitarien una obra, una banda sonora. En algunes ocasions, perquè és un espectacle.
Jo sé amb qui aniria.
Va. A veure.
Amb el José.
Ah, molt bé.
De fet, hi anem divendres, no, José?
Ah, sí?
Sí.
Mira.
Sí.
Puc, anireu, però anireu al Paradiso o no anireu?
Qui paga, però?
Perquè la Olga Vallejo va dir que hi havia molta cua.
És veritat. Era el tercer millor del món i ja hi havia cua.
Sí, imagina't.
Bé, estarà impossible.
Recorda'ns que han de fer els nostres
Bé, l'heu de trobar. Recordeu-vos que l'heu de trobar aquest bar primer, perquè és un d'aquells bars que estan amagats a darrere de la nevera.
La cua t'hi porta.
Clar.
Ah, d'acord.
La cua del carrer.
Crida l'atenció.
Ja va, doncs, si, tant si heu trobat com si encara l'esteu buscant, aquest bar Paraíso, avui la pregunta que us formulem des del nostre concurs és amb qui us agradaria anar a prendre una copa. Notes de veu al 663-9930-62. Què més? Twitter? Per Twitter també
Twitter,
ens poden escriure arroba
al
matí Estel o per correu electrònic al matí arroba radioestel.cat.
Doncs estarem molt pendents dels vostres comentaris i ara, sí, després de l'espai d'aigua del Miquel Murga, que està a punt d'entrar, analitzarem la greu situació, mira, parlant d'aigua, avui tot està connectat, la greu situació que viu el Delta de l'Ebre. Quins són els principals reptes als que s'enfronta el Delta i què podem fer per salvar-lo? D'aquí uns minuts, al matí a Radio Estel.
Radio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sabíeu que un dels dèficits més grans a molts indrets del món és la falta de sanejament de les aigües? Però i nosaltres, com estem en aquest sentit? Avui us ho explico.
L'aigua i la vida.
De fet, la societat occidental en general ens podem considerar uns privilegiats a l'hora del sanejament de les aigües. Les depuradores amb les quals comptem netegen un grapat de milions de metres cúbics d'aigua cada any. Aquesta aigua regenerada pot acabar per ser utilitzada pel reg agrícola, pel manteniment de rius i zones humides, per la neteja urbana, la barrera d'intrusió salina, la introducció a l'aqüífer i l'ús industrial. Està bé que ens siguem conscients d'aquesta realitat en positiu que ens toca viure, sobretot per contrastar-la amb la d'aquells indrets del món en els quals no poden comptar amb aquests sistemes de sanejament. Tot i així, no hem de baixar la guàrdia i continuar fent un ús responsable de l'aigua, tot evitant l'abocament de residus com les tovalloletes humides, l'oli usat, els medicaments caducats i tantes, tantes altres coses. D'aquesta manera, entre tots, facilitarem el sanejament d'aquest recurs escàs.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Moment ara de parlar del territori català i, en concret, d'un dels parcs naturals més bonics de casa nostra, sens dubte, que a la vegada corre dins de fa anys perill de desaparèixer. és que el Delta de l'Ebre ha perdut. Ha perdut en els darrers 20 anys, en alguns punts, fins a 500 metres de costa. Clar, la regressió del Delta de l'Ebre és una amenaça per l'ecosistema. Estem parlant de la flora i la riquesa faunística, se'n ressenten i això pot tenir doncs, conseqüències irreversibles. És evident que calen doncs, accions per salvar-lo, però sembla que fins ara totes han estat insuficients. Quins són els principals reptes als que s'enfronta el Delta i què podem fer per salvar-lo? Doncs per tractar tots aquests temes, avui és un plaer saludar l'Álvaro Arasa. Ell és geòleg i membre de la Plataforma en Defensa del Delta. Álvaro, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Moltíssimes gràcies per entrar en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Álvaro, quines són les principals amenaces pel Delta de l'Ebre?
Bueno, en principi, les amenaces, diguem-hi, tècniques són les de la subsidència, és a dir, el delta s'enfonsa pel seu propi pes, la regressió de la línia de costa, que actualment està en una situació bastant esquelètica degut a que falten sediments, i després doncs, tenim una gran amenaça, que és el canvi climàtic, en la possible pujada del nivell del mar, no? Tot això ve ajustat, diguem-hi, a la gestió que la societat o les entitats... Sí, la societat, perquè sí. Al final és ella la responsable, som tots la responsable de com van les coses, no? De quina gestió li donarem per a poder intentar salvar el delta. Aquesta és la realitat, sí. Per tant, són quatre grans variables que depenen al final d'esta quarta, no? De la gestió que li donarà la societat.
Clar, aquesta acció, aquesta gestió humana, que ara en parlarem, també, Álvaro. El Delta de l'Ebre, ara ho dèiem a l'entradeta, ha perdut en els darrers 20 anys i en alguns punts fins a 500 metres de costa.
Disculpa.
No, si us plau, digues.
Fins a 2.000, eh?
2.000, mare meva, doncs mira.
Dura, eh? A la desembocadura.
Sí.
A la desembocadura, sí.
Sí, sí. De quina manera, tu ens ho sabràs explicar millor, ha afectat això el que seria el parc natural, Álvaro?
Bueno, el parc natural, de fet, fa tota una gestió, bàsicament, diguem-hi, sobre els elements vius, no?
Sí.
També ha actuat en zones com, per exemple, a la illa de Buda, en la primera trencada de la tempesta del 2017,
sí.
Doncs va actuar d'una forma, jo diria que correcta, aportant les arenes necessàries des de la platja del Serrallo, que està al sud de Buda, i bueno, van intentar parar el cordó aquell que s'havia trencat i, evidentment, també s'havia inundat els calaixos, que són les basses que hi ha dintre de la illa de Buda, que són d'aigua dolça, i, òbviament, doncs, van canviar una mica la salinitat, no? Al parar l'entrada del mar, doncs, bueno, això s'ha anat recuperant, però després va vindre el Glòria, va vindre el Filomena... En resum, les seqüències, diguem-hi, cada cop menys temps de període de retorn, pues, òbviament pues, alteren bastant tot el geosistema i l'ecosistema.
Clara, estaves parlant d'aquest punt de Buda. Quins són els punts més conflictius? Perquè ens puguem fer una radiografia d'ara mateix, sí. Álvaro, del Delta, pel que fa a aquesta regressió que en parlaves, també?
Sí, ara tenim tres punts importants, diguem-hi, que estan en una clara regressió del Taika, no? Si ens imaginem el Delta de l'Ebre, que té forma de peix tropical, no? Al nord tenim la punta de la Banya i la platja de la Marquesa. Allí hi ha un punt importantíssim perquè és on el cop de moltes de les tempestes és molt important.
Mm.
Allò ha tingut un retrocés en els últims 60 anys va ser de l'ordre d'uns 200 metres. Però el que passa és que últimament, en els últims 4 anys, pues, ja ha pogut retrocedir de l'ordre de 50 metres més, no? Estaríem parlant de pràcticament 250 metres. Això a la Marquesa, que és el delta nord. El delta central, que seria la illa de Buda, aquesta també té un problema de regressió, perquè, clar, la desembocadura als anys 30, 40... encara tenia una sortida a mar de més de 2.000 metres.
Mm.
Això ha representat una regressió de l'ordre d'uns 33-35 metres per any. I després tenim el que seria la platja o la barra del Trabucador, que va, pues, té de l'ordre de 7 quilòmetres de llargada i, bueno, pues, ha tingut un... No, és a dir, s'ha primat perquè, claro, hi ha hagut tota una deriva litoral que s'ha emportat molt de sediment a la punta de la banya, però ha fet tot un diguem-hi, s'ha traslladat cap a dintre de la badia dels Alfacs de l'ordre de també d'uns 300 metres. I llavors, claro, això, pues, los últims anys, sobretot les tempestes del 17, 20 i 21, pues, són les que més han condicionat este retrocés, diguem-hi, i a la vegada trencament, no? Perquè s'ha trencat, i ara, pues, vindran les activitats, sobretot del Miteco, en trasladar arenes per a pal·liar estos problemes, sí.
Uh-huh. Expliqui'ns una mica, Álvaro, sisplau, justament això que deia del Miteco, no? En què consistirà?
Bueno, en principi el Miteco es planteja el fet d'agafar arenes des de la punta del Fangà a Midelta Nord i portar-lo a recobrir una mica la pèrdua que s'ha produït, diguem-hi, de la zona de la Marquesa. Uh-huh. A la zona central agafaran arenes de la platja del Serrallo, que està al sud de Buda, i intentaran reforçar el que seria la barra de Buda que dona, diguem-hi, a mar obert, no? I que, claro, les tempestes i els temporals o les mars altes, pues, la sobrepassen i això també provoca que pugui haver trencaments, no? I després tenim l'última actuació que s'està proposant, ja veurem com acabarà sent, també, no? És la del Trabucador, i portaran arena des de la punta de la banya al Trabucador, reforçant-lo. La idea és fer com a grans acumulacions, grans. En total són de l'ordre de 350-375.000 metres cúbics d'arena que es manejaran i intentaran, diguem-hi, pal·liar atenuar la situació de les tempestes, sobretot generant montículs a l'estil tipus duna, aportada de la sorra, per a que l'embat de la ona, pues, se pugui atenuar.
Atenuar, no? Clar.
Sí, atenuar. Estem parlant de mesures no definitives, sinó pal·liatives. Això ho hem de tindre molt clar. Sí.
Clar, aquestes mesures definitives, ara ens parlava també d'aquestes mesures pal·liatives, ens agradaria preguntar-li quin és el posicionament de les institucions davant d'aquesta problemàtica, bueno, evident del Delta de l'Ebre.
El posicionament, almenys a nivell de paraula, sembla que tant a nivell de Generalitat com a nivell de govern central, tots volen actuar i tots tenen ganes d'actuar, no? Ara, jo crec que aquí, de moment, tampoc no ho veiem malament en aquest sentit la qüestió de moviments puntuals d'arena per a pal·liar aquestes situacions, però és evident que la conca de l'Ebre està totalment antropitzada per la construcció de grans embassaments, que això ha condicionat la retenció de milions de metres cúbics de sediment, no? Que no arriben al Delta de l'Ebre, posem-hi, des de l'any 1940-1945, no? I això ha anat provocant que des de estos últims 80 anys, 70-80 anys, la situació del Delta s'ha transformat en una situació totalment precària i esquelètica, degut a què? A que no baixen sediments, no? Per tant, nosaltres pensem que des de la plataforma una de les solucions més importants és començar a alliberar sediments. En el millor dels casos, i segons la meva opinió personal, jo m'inclinaria per un bon dragat, una bona analítica primer de la qualitat dels sediments, que no mos passe que tinguéssim que baixar aquí molts de metals pesats o altres substàncies que no són interessants, i en conseqüència, pues, a partir d'aquí, pues, fer la proposta, no? Aquesta seria.
Estem parlant amb l'Álvaro Arasa, ell és geòleg i membre de la plataforma en defensa del Delta. Fa unes setmanes, Álvaro, a la Comissió d'Estudis sobre la Protecció del Delta de l'Ebre al Parlament ja parlàveu, sí, no?, de mesures que altres regions similars al Delta, doncs, estan desplegant per frenar justament aquesta greu regressió i subsidència de la plana deltaica. Concretament, és el que ens estaves parlant, aquest mètode holandès, si no m'equivoco?
No.
És un altre.
No, el mètode holandès és un altre.
I en què consisteix aquest mètode holandès?
A veure, situem-nos a la costa baixa d'Alemanya, al Mar del Nord, no? El Mar del Nord se caracteritza per, a la zona, diguem-hi, d'Holanda, per tindre una fondària com a molt, la zona uns 20 metres de fondària. I ells tenen, a nivell de govern holandès, va prendre la decisió de que la línia de costa, perquè també han tingut regressió, inclús algun poble va desaparèixer i totes les coses aquestes, de que la línia de costa s'ha de mantindre com la que tenien a 1990. Uh-huh. I això implica que han reservat 22 quilòmetres de franja marina litoral davant de la costa holandesa per a anar agafant l'arena que necessiten dragar per a aportar i mantindre la línia de costa que han definit en 1990. Això, allí tenen baix de l'aigua, dintre el mar, tenen arena inclús més grollera que la que hi ha a la platja. I això vol dir que el mètode holandès se fonamenta en la gran disponibilitat d'arenes o recursos per a, diguem-hi, tornar a alinear, diguem-hi, els dèficits que es produïsquen per l'erosió de la pròpia línia de costa, no? Aquí al Delta, este mètode holandès és relativament, diguem-hi, aplicable.
Clar, la pregunta és aplicable?
Aquí està el problema que nosaltres no tenim clar, no? I les dades així canten, no? És a dir, tenim una franja, diríem... A veure, l'arena del Delta té 250 micres, 0,25 mil·límetres, vale? És una areneta molt fina que no té res a veure, per exemple, en la del Maresme. Aquí tu t'assentes, surts de la platja, t'assentes a terra i tota l'arena se te pega. Tu te'n vas al Maresme, surtes, t'assentes, t'aixeques i l'arena cau. La diferència és significativa, sí. No? Per la mida del gra.
Sí.
Llavors, què passa? Que tenim una franja de l'ordre de entre 400 i 600 metres, podríem dir que a partir dels 500-600 metres l'arena ja només té 150 micres, 0,15 mil·límetres. Per tant, clar, tot això, si ens posem a dragar a la vora mateix de la platja les potencials barres de sorra que tinguen, automàticament canviarem el perfil d'equilibri que hi ha avui en dia. En conseqüència, això té un risc important de que, a lo millor, podríem acabar produint molta més erosió de la que tenim. I aquí és el lloc on nosaltres entenem que este mètode, diguem-hi, holandès, bo, sempre i quan tingués una gran quantitat de recursos de sorra, d'arena. Però aquí no la tenim.
No la tenim, clar.
Llavors, tenim a les badies, tenim a les puntes, tenim una sèrie de reservoris que, bueno, això en principi és el que el Miteco està intentant anar fent. Jo no dic que la Generalitat no ho pugui aplicar, m'entens? Ara, hem d'anar amb molt de cuidado, amb molt de cuidado, perquè la quantitat d'arena que nosaltres tenim és... Molt poqueta.
Álvaro, ho anirem seguint molt, molt de prop, però no volíem deixar passar l'oportunitat també per preguntar-vos. A principis d'any vam sentir parlar del projecte Cercosa, que entre d'altres volia construir tres assuts, que són aquestes preses, no?, derivadores de fluxe, al tram final de l'Ebre, en tres centrals hidroelèctriques, també conegut com la Via Blava de l'Ebre. Vosaltres us hi vau posicionar en contra. En quin punt es troba el projecte ara mateix, Álvaro?
Bueno, no sé, perquè en aquell moment estaven molt entusiasmats, sobretot a partir de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.
Sí.
Estaven molt governats pels Junts, no?
Sí.
I, clar, ens vam quedar una mica sorpresos. Tampoc no va ser la sorpresa tan gran la proposta, quan també Junts va plantejar ampliar, diguem-hi, l'aeroport de Barcelona per alterar també, si convenia, la Ricarda, no? I d'allò. És a dir, entenem que, bueno, aquestes polítiques de encara podem explotar més l'entorn, encara podem explotar més el riu, encara podem explotar més el delta, comencem a plantejar i a frenar la situació. I aquí és el lloc on nosaltres estem totalment en contra, no? I aquesta situació de voler utilitzar el tram final encara per a generar més remansos, més obstacles en el cas de que tinguem que baixar sediments, automàticament això no ajudarà, en conseqüència, i tampoc no aporta cap riquesa al paisatge, al contrari, estem fent un paisatge cada vegada més artificial, més hormigó, més tranquil·lisem-nos, utilitzem altres mètodes per a generar electricitat, que tot i ser una energia alternativa i en principi podríem dir neta, és d'un impacte ambiental I de llarg recorregut que segurament que podran acabar aquestes empreses o aquestes assuts, ja en tenim una, para que en volem tres més, podran, a lo millor, viure més que les piràmides d'Egipto, m'entens? Vull dir que, pues que no cal, no cal.
Atenció, va!
Si us estem escoltant aquesta La força de l'Ebre, de Pepet i Marieta, amb La pegatina, Els ebris i Gemma Humet, entre d'altres, és una cançó de l'any 2019 que commemorava els 18 anys de la Unió de la Lluita Antitransvasament del Sud de Catalunya amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Clar, és un moviment transversal, podríem dir, Álvaro, que avui en dia segueix en bona forma, no? I, malgrat tot, és un èxit, no, Álvaro?
La sensibilitat hi és, sí. I en conseqüència aquí hi ha tot un col·lectiu que, òbviament, haurem de fer sentir la nostra veu en un moment donat no massa llunyà per a reivindicar que arriben sediments al Delta de l'Ebre, que hi hagi cura de les entitats i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el Ministeri corresponent, la Generalitat de Catalunya, també el seu departament específic de canvi climàtic i d'atenció al medi. En conseqüència, estem ja una mica preparant i a veure quin moment serà el més adient per a poder sortir, si convé, al carrer,
sí,
tota la força que això mos aporta. Sí.
Per tant, ho esteu preparant, Álvaro, aquesta sortida, aquesta mobilització?
Per què amagar-ho? No, estem evidentment que s'està preparant, sí.
Quina seria la principal crida que faríeu ara mateix, no? Com podria recollir-ho, Álvaro?
Sí, jo considero que una de les grans crides que tenim és aquestes actuacions ja que s'estan fent, que siguin realitat i d'allò, i l'altra és que baixen sediments. Penso que el tema d'alliberar sediments, no només dels embassaments de Mequinensa i Ribarroja, que sí que ajudarien a pal·liar una mica el problema, però que no són la solució definitiva. Entenem que la solució, no només a la conca de l'Ebre, sinó a moltes conques d'arreu del planeta que tenen problemes a la desembocadura i sobretot als deltes, és anar alliberant l'acumulació de sediments que s'està produint al conjunt de les conques hidrogràfiques. Per tant, reivindiquem esta baixada de sediments en efecte, diguem-hi, domino de totes aquestes grans preses que hi ha a la conca i que han d'anar fent baixar el sediment, perquè a última hora el que no podem fer, i a més, és que baixar sediment vol dir és allargar la vida dels embassaments, que per un altre cantó també hem de dir que també tenen el seu ús, no? Però, evidentment, mai en cap moment s'han assentat, ben assentats, els responsables de tot això per a que se valore ja econòmicament d'una vegada per totes i la metodologia més adient per a fer baixar sediments.
Álvaro Arasa, geòleg i membre de la Plataforma en Defensa del Delta, gràcies per haver entrat a la part magazín del matí a Ràdio Estel per haver parlat tan clar, perquè el Delta és natura, és biodiversitat, és cultura, el riu és vida, un espai natural que mereix que les institucions d'una vegada per totes s'arremanguin i s'hi posin a treballar, perquè no ens podem permetre, Álvaro, ni volem permetre perdre cap metre més de terra. Cuida't moltíssim, Álvaro.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Clar, avui volíem dedicar aquests minuts a un altre punt de vista, a conèixer la situació del Delta de l'Ebre. Justament un dels tresors d'aquest Delta de l'Ebre es troba precisament a la seva terra, i és que és l'arròs del Delta, un arròs amb denominació d'origen protegida, que prova doncs la seva qualitat i els valors humans i també naturals que representa. Com conviu el sector de l'arròs del Delta amb aquesta regressió que en parlàvem ara del territori amb l'Álvaro i amenaça constantment de la que ara en parlàvem? Albert Pons, responsable nacional de l'arròs de la Unió de Pagesos. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Albert.
Hola, bon dia.
Escolta'm, si et sembla, comencem obrint boca. Per què és tan bo l'arròs del Delta, Albert?
Bé, són moltíssims anys de dedicació. És un espai on hi ha una terra, que és formada, ja veu per la prova, a base de sediments, un clima i sobretot molt de carinyo i molta recerca buscant les varietats que puguen assolir aquesta excedència que ens demana el consumidor.
Uh-huh. Abans parlàvem, Albert, d'aquesta regressió constant del Delta de l'Ebre. De quina manera això amenaça el cultiu de l'arròs?
Tenim un problema, valguem Déu, un problema de nassos, un problema que l'arrosseguem de fa moltíssims anys, més aviat fa dècades que l'arrosseguem, ja ho heu dit ben clar aquí, el que és la manca de sediments, però no només en sediments solucionarem el problema. Aquí els sediments són una part més del problema, però el problema que tenim aquí és la inacció que tenim per part de les administracions. Una administració, una inacció que fa molts anys que dura, dècades que dura, i clar, si tot aquest pot i pot i l'ajuntem ens porta aquesta regressió. Però a part ens trobem que la pujada del nivell dels oceans, en concret de la Mediterrània, és inevitable. Siguem molt optimistes, des d'ara fins a final de segle, el nivell pujarà un metre. Si estem parlant del Delta, un espai de 20 i pico mil hectàrees, que estem a nivell del mar a cota zero o a cota un metre sobre el nivell del mar, vol dir que des d'ara a finals del segle, generació de nens i nenes que estan naixent ara, si no s'hi fa una acció contundent, viuran en un delta inundat. És a dir, que hauran de marxar, hauran de ser uns refugiats climàtics.
Clar, de fet, el mes d'agost, Unió de Pagesos vau fer una roda de premsa per reivindicar justament la necessitat de preservar el perímetre del TAIC. I és que l'arròs, Albert, no només és el modus vivendi de molts pagesos, sinó també que és una garantia, parlem-ho, no?, de preservar la biodiversitat del delta.
Així és. És a dir, que podem dir que el delta tot pivota, tot gira al voltant de l'arròs. És a dir, aquí convivim el sector primari, els pagesos, i convivim amb més de 240 espècies, unes espècies que al mes de maig, quan es fa la sembra de l'arròs, els hi llancem 4 milions de quilos a sobre d'una làmina d'aigua. Quan dic llancem, em refereixo que sembrem, l'escampem, i a partir d'aquí es comença una acció de vida, de molta diversitat, on tothom menja d'aquest arròs. I els pagesos convivim sense cap problema amb totes aquestes espècies. Llavors, això què ens aporta? Ens aporta, evidentment, uns beneficis al conjunt de la societat, perquè ens aporta un turisme de qualitat, un turisme que familiar, que li agrada totes aquestes espècies, i aquí se'n beneficia la restauració, el turisme rural i tot aquest conjunt d'activitats que giren, que pivoten al voltant de l'arròs i d'aquesta biodiversitat.
Mm-hmm. Albert, ja per acabar, no tenim més temps, però et volem preguntar també sobre la crisi actual que ha fet augmentar els preus, i això també doncs afecta, entenem, els preus de producció. En el vostre cas, de fet, des d'Unió de Pagesos vau crear el coixinet a la pagesia Diu Prou, precisament per plantar-vos, no?, i pressionar les administracions. Albert, quines mesures reclameu a les institucions per millorar, o, dit d'una altra manera, fer sostenible la producció d'arròs al Delta?
El cost de producció se'ns ha disparat l'últim any, no cal entrar en detalls, sobretot el tema d'Ucrània, se'ns ha disparat un 300%, se'ns ha disparat. Llavors, aquí estem produint d'una manera sostenible, és a dir, que allò que produïm som conscients que una altra persona s'ho menja, i per l'altra banda ens trobem que s'estan signant uns acords de lliure comerç en països que no respecten els drets humans, com puguen ser, per exemple, Vietnam, i ens estan portant un arròs aquí que no està cultivat en les mateixes condicions en el qual cultivem. Això què vol dir? Que està posant en perill la seguretat alimentària de milions de conciutadans i, com no, la viabilitat de moltes petites empreses del sector, que el que fan és fixar gent al territori.
Albert Pons, ho hem de deixar aquí. Gràcies per haver atès també la trucada del matí a Ràdio Hostel, responsable nacional de l'arròs de la Unió de Pagesos. Com dèiem, gràcies per atendre'ns i molta força per tu i en extensió també a tota la pagesia catalana.
Gràcies, molt amables.
I nosaltres, que ens hem apropant ja al punt de 3:15, fem una cosa, agafem aire, marxem a publicitat i a la tornada ja l'estic veient, a l'altre costat de la peixera. Estic veient a la periodista Txella Esteve, que ja està a punt de parlar d'elles, i també ja està parlant focosament amb la Olga Vallejo, perquè avui tela el que parlaran a l'espai Elles, batejat d'una altra manera com a Txelles. Parlaran d'aquesta pel·lícula que en parla tothom. Jo no sé si tu l'has vist o no. José, tu l'has vist o no? Doncs l'heu de veure, perquè així en podreu opinar i també parlar. La pel·lícula és Blown, d'Ana de Armas, protagonitzada per Ana de Armas. Ana de Armas està sensacional en el seu paper de Marilyn Monroe. Però avui la Txell ens parlarà de per què se'n parla tant d'aquesta pel·lícula. Tot això després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Quan passa un minut de 3:15, sentim aquesta sintonia i ja podem dir Txell Esteve, molt bon dia.
Bon dia, Olga.
La periodista Txell Esteve, que cada 15 dies ens visites amb aquest espai Elles, o Txelles, ja per tots els gustos.
Sí, exacte, l'hem batejat de fa molt temps com a Txelles.
On bé, parlem de la vida.
De les coses que passen al món, però amb una mirada potser una mica més concreta, no? Amb una perspectiva de gènere, on puguem parlar tots i totes de la vida, del món, no?
La Marcela, encertat, estàvem a fora just abans d'entrar.
És que ni l'hem sentida, tu.
Parlant de la pel·lícula de la que tothom està parlant.
Tothom està parlant d'aquesta pel·li i, a més, m'encanta quan passen coses així, que és productes que generen aquest odi o aquesta admiració, no?
Però debat.
Debat. Al final, que se'n parli, jo penso que és bo, no? Estem parlant de Blonde, aquesta pel·lícula que narra una mica la vida o alguns trossets de vida de Marilyn Monroe, que podem veure, va estrenar fa 5-6 dies a Netflix.
Dijous de la setmana passada.
Dijous.
O divendres, sí.
Pues bueno, podem veure recentment i que ha aixecat tanta polseguera. Miss Monroe, it's time!
You get your start?
Maybe. What start?
In movies.
Bicontinental. But diamonds are a girl's best friend. I guess I was discovered.
La que sentim fent de Marilyn Monroe és l'Ana de Armas.
Que està esplèndida en aquesta pel·li.
Present, no direm des del minut 1, però pràcticament des del principi de la pel·lícula està a tots els plànols.
A tots.
Sempre. I és veritat, està esplèndida. En parlàvem dilluns amb en Carlos Bayona, parlàvem de biopics, i clar, va sortir Blonde, no? En vam parlar una mica per sobre, i ell deia, és una de les grans favorites als Oscars. No sabem qui més està en aquesta llista, però ella sí, i potser és un d'aquells casos que s'està parlant tant de com és d'increïble la seva feina, la seva transformació, com a vegades quan veus a l'Ana de Armas fent de Marilyn una pel·lícula que l'única que canvien és ella, però que la resta d'actors són tots els de la pel·lícula, i t'has de fixar molt per adonar-te que en realitat és l'actriu que està fent de la Marilyn.
És una passada. La veritat és que sí, no sé com aniran els Oscars, però sí que, de fet, totes les crítiques i tota la polseguera que ha aixecat Ana de Armas, el que sí que hi ha una opinió consensuada és que està meravellosa.
Ella està esplèndida, però aquesta pel·lícula de l'Andrew Dominik, que es pot veure a Netflix i que dura 2 hores i gairebé 44 minuts, per què està generant tanta polèmica?
Doncs mira, del tot i del cert encara no ho sé, no? I això és interessant. Jo la vaig veure divendres i avui és dimecres i encara estic una mica trasbalsada, perquè és una pel·li que em va incomodar molt i el que em va agradar és que em va fer preguntar per què m'havia incomodat tant, no? O sigui, quan t'atures aquí. Jo crec que el primer moment on ens hem d'aturar és el punt de partida, no? Des d'on s'expliquen les històries i què tries i què no tries per explicar una història és important, no? Perquè això determina, el que deixes fora sí que determina una línia editorial, no? D'això en parlarem, de tot allò que explica i que no explica, no? Bàsicament, el que diu la crítica, i jo en algunes coses estic d'acord, és en aquesta imatge de rossa tonta que arrossega i que en aquesta pel·lícula hi havia l'oportunitat de trencar, no? De trencar aquest estereotip, no? El segle XXI estaria bé poder avançar una miqueta en això, no? Després, un altre error, que jo crec que és també d'entrada, de punt de partida...
Ja has arribat que és un error, eh? Has arribat a la conclusió que és un error?
Jo crec que sí, és un error o que no s'ha matisat prou bé, és que no és un biopic. És a dir, aquesta pel·lícula està inspirada, o és l'adaptació d'una novel·la que es va publicar l'any 2000, que és ficció. La novel·la també és ficció. I l'autora ja ho explicava en el seu moment, que era ficció, no? També és veritat que la novel·la no és com la pel·li, vull dir, és molt més light, no? Jo crec que aquí hi ha una petita trampa o que no es matisa prou el fet de que el que tu veuràs a continuació quan tu poses la pel·li a Netflix no és un biopic o una biografia com a tal, no? Sinó que agafa elements inspirats de, per dir alguna cosa. Si Marilyn va viure en 5 cases, doncs tant l'autora com el director de la pel·li n'agafen una i se la inventen. Clar, hola, què tal? Doncs aquesta casa no va existir, no? Per tant, és important deixar clar que és ficció. Clar, quina és la polseguera? O tots aquests defensors de Marilyn és, ostres, ens estan enganyant. Com es pot... Com... No és ètic fer això, intentar matar un mite així, no? Cap biografia ens ha explicat aquesta figura així, perquè ara ens trobem amb aquesta pel·li on se'ns pinta... Llavors, aquí sí que l'acusen d'una pel·li masclista, sexista, que cosifica 100% Marilyn Monroe... I tenen raó, també.
És que tot
no?
Això passa.
Clar, tot això passa molt. T'expliquen una Marilyn, en el fons, tu deies, està a tots els planos, però és un producte superpassiu.
És una titella.
Clar, és Marilyn, no és Norma Jean, no?
Que al final, aquesta dualitat a la pel·lícula és el que es planteja tota l'estona. Ella, aquesta lluita interna entre el que s'està veient a la pantalla no sóc jo, no?
Clar, però el que veus tu és el que només veu ella a la pantalla. És una mica difícil, el que estem fent, però tu no veus Norma Jean. Per exemple, coses que sabem de Marilyn Monroe, de la persona, d'aquesta dona, que no surten a la pel·li i que són molt importants, no? Doncs que era una lectora empedernida, que li agradava molt llegir, que li agradava escriure, que va fer la seva pròpia productora, quan va veure que la indústria no la trauria mai del seu paper de rossa tonta.
A principis de la segona meitat del segle XX.
Clar, estem parlant dels anys 40, 50...
Que ara estem dient que la Reese Witherspoon, l'any 2000, al segle XXI, va muntar la seva productora per tirar endavant projectes amb aquesta mirada femenina a la que parlem sempre aquí a les Paelles, i tothom ho alaba i és increïble i està molt bé i els projectes que surten d'aquesta productora són meravellosos, però ara no ens sorprèn tant, tot i així ens sorprèn. Però als anys 50-60...
Ni tan sols ho expliquem, no? Hauria sigut superinteressant explicar això, no? Ella va fer aquesta productora amb un amic seu per fugir d'això. Ella va deixar un rodatge d'una pel·lícula quan va saber que un dels actors homes cobrava com 5 vegades més. Va deixar plantats els productors. Això és molt fort, no? Per tant, una dona que és capaç de fer això va escriure cap al final de la seva etapa un article que es diu Los lobos que conocí, que és una denúncia, en tota regla, de tot l'assetjament que ella pateix, tant de jove com de la indústria. Com... Llavors, com pot ser, no?, que una dona capaç de fer tot això, perquè això sí que és real, està documentat, Per això dèiem al principi, no? El punt des d'on expliques les històries i el que tries per explicar-les és tot, no? No surt res de tot això a la pel·lícula. No surt els problemes que té per tenir embarassos. Però, en canvi, sí surten uns embarassos amb un fetus parlant a la mare, no? Que això ha sigut supercriticat. A mi això personalment tampoc em molesta tant perquè al final crec que són llicències artístiques, eh? Mm-hmm. I en l'art, per mi, i que gairebé tot, no? Però sí que és veritat que s'obvien tantes coses que al final, i tu ho has dit molt bé, deixen aquest personatge com un titella, no? I inclús ni el titella ni la rossa tonta era tan tonta, no? En la que li passa de tot, no? Ostres, una violació. Una dona que és capaç d'enfrontar-se a la persona que l'ha violat no és una persona tonta, no? Segurament veu el món i està en el món des d'una posició superclara. Una altra cosa és que tu no t'interessi com a producte, i jo crec que això és el que passava amb Hollywood, no? Bueno, adonar-te'n que aquesta persona, doncs, segurament és més intel·ligent del que... Si ella mateixa ho deia, una cosa és que em faci la tonta i l'altra cosa és que ho sigui,
que
ho sigui, no?
Que és ben diferent. Quan la pel·lícula es va presentar al Festival de Venècia, l'Andrew Dominic l'entrevistaven a tots els mitjans i en el seu moment ja vàrem dir que ell deia que era una pel·lícula de terror. Al final s'ha parlat tant d'aquesta vessant fosca que quan aquesta matinada que va la pel·lícula no he tingut aquesta sensació de que era tan terrible.
Jo sí, eh? Jo sí que per mi és una pel·li de por, de terror, absolut. O sigui, la relació, per exemple, i les escenes... Hi ha escenes molt inquietants, no?, que et deixen... És veritat que jo amb això soc molt sensible, diguéssim, vull dir que tot... Però hi ha escenes, per exemple, la relació amb la mare, no?, molt inquietants i que tampoc fugen d'aquests estereotips, no? La mare que patia un trastorn sever... No està documentat enlloc que intentés ofegar-la en una banyera. Aquí he fet un spoiler molt gran, però bueno, arriba quasi al principi de la pel·li, o sigui que no.
Tot i així, aquesta relació és molt angoixant des d'un principi.
Clar, molt. Però en canvi, la del pare, fixa't, un pare absent, també és una relació inexistent, angoixant, però no tant, no? Novament, és un altre...
Està maquillada.
Estereotip de la mare en venen tots els mals, del pare absent en ve un enamorament, no? Quan li venen molts mals d'aquest enamorament o d'aquesta relació, no? És incapaç de matar el pare. Això no sé si va ser real o no, no? Però la mirada ja és esbiaixada.
Jo ara tinc moltes ganes de llegir la novel·la de Joyce Carol Oates perquè a partir d'aquí veure què és el que ha recreat. De totes maneres, l'Andrew Dominic, ell ha triat la història que volia explicar i està clar que no volia mostrar una Marilyn
activa
més
ni...
diversa.
Clar.
Perquè és tan reduccionista la Marilyn que ens presenten, no? Tant la Marilyn com la Norma Jean. La Marilyn ja ho sabíem.
La Marilyn tot, Norma Jean, és que per mi no la dibuixen a la peli, no? I és la pena. Perquè a mi personalment potser m'interessa més la persona que no tant el personatge, no? O sigui, jo assumeixo que Marilyn és un personatge creat per una indústria i que ella hi decideix jugar. El que sí que m'hauria agradat, i no vol dir que per això no toleri ni la pel·li, que demani censurar, ni molt menys, eh? Vull dir, em sembla que totes aquestes reaccions també són potser una mica extremes, però m'hauria agradat aprofundir en temes que jo crec que sí que fan la persona, no? I que si fan la persona, també fan el personatge.
Clar, això que tu deies, que només es diu una mica al principi que es fa al·lusió a Dostoyevsky, després hi ha un altre moment de Chekhov i les tres germanes, en algun moment sembla que està llegint, però no es diu gaire. I
tienes.
Abans de l'estiu, crec que va ser coincidint amb la seva mort, vaig veure un documental que feien a la tele que era sobre un moment que s'havia fet la subhasta més important d'objectes relacionats amb la Marilyn. I allà sí que explicaven que era una gran lectora, que quan llegia prenia notes, que a vegades feia poemes i que tot això formava part del pack de la subhasta. I també em va sorprendre la pel·lícula, per exemple, quan ella està amb el seu, un dels diversos marits, el jugador de beisbol, que ella intenta ser una mestressa de casa i que va aprendre a cuinar, i en canvi aquí ens la mostren com algú que no en té ni idea de cuinar.
En aquesta escena que novament se la humilia, no? És que hi ha com un intent d'humiliar aquesta figura, no sé si era la intenció del director, segurament no, eh? Però dius, ostres, quina llàstima, no? En canvi, hi ha una escena que em va semblar brutal, que va molt lligat a aquests depredadors sexuals, no? Jo crec que la pel·li sí que retrata bé això. Aquest món tan masculí, tan depredador, en el que ella va haver de conviure, no? No explica la segona part, com ella va reaccionar-hi, o com va conviure i va viure amb això. Però sí que hi ha un moment que ella arriba en una estrena i té davant com centenars de tios, d'homes, fent-li fotos, són els fotògrafs del moment, que l'estan esperant a ella, i allà no només hi ha aquell fervor de estem esperant l'estrella, sinó que se la mengen amb la mirada, no? No veus homes amb càmeres de fotos, sinó que veus babosos depredant, no? I això va molt lligat a un article, a una carta que et recomano molt, que és aquest Los lobos que conocí, no? Que és això que explicava ella, i ho explica, l'assetjament i els abusos que va viure des que era menor. No surt tot això.
En qualsevol cas, pensa que si aquesta pel·lícula Blonde, que es pot veure ja a les plataformes...
Sí, veieu-la, veieu-la, i tant.
...l'haguéssim vist fa 50 anys, possiblement no ens plantejaríem ni res, o molt poques d'aquestes coses, d'aquesta visió reduccionista de...
Res, clar, però per sort, no? La veiem al 2022 i està bé tenir una perspectiva una miqueta més àmplia, una miqueta. Segur tot i així la recomano molt, eh? Vull dir que jo no he vingut aquí a carregar-me res. Clar que sí, està molt bé veure-la i tenir diferents opinions i tant.
Quan arribin els Oscars en tornarem a parlar, segur que sí. Txell Esteve, moltes gràcies.
A tu.
Ja estem.
Quina pena. Curt i se'n fa llarg, eh? D'aquí 15 dies ja se'n fa llarg.
Fins aviat.
Gràcies.